Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui començo fent una pregunta. Què ens està passant? En quin moment ens sembla normal que 800 persones estiguin enganxades a un canal de Telegram en el qual només es pengen vídeos d'adolescents pagant-se? Vídeos molt violents, molt explícits, amb imatges molt impactants i en els quals se sap, perquè s'especifica, que els agressors i els agredits són menors d'edat. 800 persones subscrites a aquest canal esperant cada dia a veure contingut nou. Xavals que encara no han arribat a l'edat adulta normalitzant aquest tipus d'imatge com si fos soci. Com qui queda al parc amb una bossa de pipes a explicar-se com ha anat la setmana. 800 persones que no s'escandalitzen amb el que es penja i es publica i a l'inrevés. Saben que en aquest canal només veurem vídeos d'aquest tipus. La Policia Nacional ho està investigant. Un canal sol de baralles i tots callats. Ningú denuncia. Ningú amb una miqueta de sentit comú. Una miqueta. Entén que això que s'està penjant aquí no està bé. Podem continuar preguntant-nos si hi ha alguna manera de controlar la divulgació en xarxes d'aquesta mena de contingut, de com posar-li portes al camp, de si hauríem de destinar recursos policials a vigilar o controlar tot això. Però hi ha una cosa sobre la qual no caben preguntes ni dubtes. Si acceptes i normalitzes això, si calles, t'has convertit en còmplice. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Soc la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Set de la tarda, 2 minuts, i segur que teniu moltes ganes de saber quin temps farà demà divendres, que són les portes del cap de setmana. Doncs atenció, perquè demà divendres tindrem una caiguda marcada de les temperatures, sobretot durant el cap de setmana. De fet, els nous graus d'excés de calor de dimecres i dijous han baixat de cop de cara a dissabte i diumenge, fins a dur les temperatures als valors normals de principis d'abril. Dissabte serà el dia més insegur, amb ruixats a les comarques de Girona.
Vinco.net, especialistes en recursos de multes, patrocina la informació del trànsit.
Doncs anem directament amb aquesta informació. Ens ho explica el company Josep Cabedo. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, hi ha molta complicació a la xarxa viària catalana. Comencem destacant els 6 quilòmetres d'aturades a la C58 des de Ripollet fins a Nus de la Trinitat per un vehicle avariat. També destaquem que hi ha el carril bus va obert per tots els vehicles excepte camions. Un altre accident, en aquest cas a la P7, deixa congestions entre el Papiol i Cerdanyola, que afecta la B30 a Cerdanyola sentit nord i a Barberà sentit sud. El cinturó litoral i amb bus entre Sant Feliu i Cornellà, els dos sentits a la marxa, per una coalició a Sant Joan d'Espí, que deixa també afectacions a la B23 a Molins de Rei. Pel que fa a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt és una via a evitar els dos sentits a la marxa. Hi ha retencions entre Cornellà i Vallcarca per un accident en sentit contrari. Aquest xoc també genera complicacions entre Esplugues i Sant Boi en sentit Llobregat i afectacions a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en direcció a Barcelona. A la ronda litoral, la circulació està millor. Hi ha retencions de Zona Franca, Ciutat Vella i de Gran Via a Bon Pastor, sentit Trinitat, i del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat.
Lo que nos faltaba, otra multa.
Pues se acabó, papá. Esta la recurrimos con Vinco.net. Rápido y sencillo. Podemos recurrirla desde el móvil o el ordenador sin problema. Mira, Vinco.net. Enviamos la multa y ellos se encargan de recurrirla. Fácil.
¡Magnífico!
No pagues más y recurre todas tus multas en Vinco.net. Vinco.net. Y libérate de las multas.
D'aquí un moment anirem a parlar de Montcada i Reixac, perquè estan exigint un tracte singular per frenar la sobrecàrrega d'infraestructures que tenen. D'aquí un moment en parlem de tot plegat amb la Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El Señor de los Anillos, Harry Potter, Piratas del Caribe, Misión Imposible. Las mejores bandas sonoras interpretadas por la Hollywood Symphony Orquesta. 25 de marzo, Liceo, y 2 de abril, Palau. Entradas en ecaprodarte.com y taquillas.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1,000 coches. Solo esta semana. Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 8 centros en Barcelona, nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Bumaturología, tratamiento integral de los cálculos urinarios, cirugía endoscópica, cirugía láser o cirugía percutánea para los casos más complejos. Bumaturología, a su servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos en Balmes 268, segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500, extensión 1768. 93-236-0500, extensión 1768.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Catalunya i Andorra estem parlant de Montcada i Reixac. I direu, per què? Doncs perquè té 5 estacions de tren, 5 línies ferroviàries que travessen la ciutat pel centre, 4 que passen per sobre i la de l'AVE, que en va soterrada, i 5 carreteres més, entre elles l'autopista AP7, que aïllen els 10 barris que té la localitat. És a dir, Montcada és una població urbanísticament trinxada i trencada. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, que mereix la nostra atenció.
Efectivament, i a més, si diem també que la cirereta del Pastís és la que fa, fins fa poc, la fàbrica de ciment, que ara s'ha convertit en una plana de reciclatge, una planta de reciclatge que provoca greus problemes ambientals al barri de Sant Joan.
Sí, per això hi ha el lema Montcada i Reixac que et diu prou, perquè té veritablement molts dèficits, alguns estructurals de comunicacions, que tu molt bé has explicat, i altres també que fan referència al medi ambient, però així anem a parts. Com molt bé has dit, Montcada té 15 quilòmetres de vies pels quals se transiten diàriament a les 5 línies de rodalies més de 500 trens. A més, la sobreexplotació de la presència de 14 quilòmetres de xarxa viària a les diferents carreteres per on transiten diàriament 260.000 vehicles. Per tant, aquestes són les dues dades principals, més de 250.000 vehicles diaris i més de 500 trens. Això seria la part, en aquest cas, de les comunicacions, en la qual han parlat el programa Herrera en COPE Catalunya i Andorra, amb la portaveu de la plataforma veïnal Tracte Just Soterrament Total de Montcada. La portaveu Anna Solano ha parlat molt positivament de que per fi s'hagi arribat a un acord pel soterrament de la línia R2, que qualifica com una victòria, tot i que això sí, tardarà 7 anys en arribar.
Se m'està parlant de 7 anys. És una obra considerable. Sembla ser que els tècnics han fet gran esforç, perquè penseu que a Montcada hi ha aqüífers, vull dir, hi ha dos rius que van travessar. Hi ha una autopista que també s'ha de desviar. Es vol preservar tots aquells aspectes que tenen a veure amb medi ambient per no perjudicar. És complicat, no és una obra fàcil.
Recordem que Montcada és una ciutat que té 37.000 veïns i veïnes i segons els càlculs de l'Ajuntament de Montcada necessitaria una inversió de 94 milions d'euros per millorar les infraestructures. Té la part més dura perquè a causa de les vies de tren hi ha hagut diversos atropellaments en les últimes dècades i la part és de 176 persones mortes en els últims anys a causa d'atropellaments amb les vies del tren. I d'altra banda, doncs, avui, veïns del barri de Can Sant Joan han protestat davant del Departament d'Acció Climàtica perquè la cementera Olcim, que es troba a 500 metres del barri, encara continua doncs, amb les seves explotacions i continua generant anualment 900.000 tones de ciment. A l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra hi ha hagut el veí del barri de Can Sant Joan, José Luis Conejero, el qual primer ens ha afirmat que els informes amb els quals es valida la Generalitat per continuar autoritzant el que seria la producció no són vàlids.
Jo el que dic és que el procés de l'autorització de la Generalitat està admitint informes que són de més de cap de 10 anys i a més com si fos una producció de la meitat que les autoritza. O sigui, que això que diu és totalment incert, o sigui que el que té que demostrar con informes realment reals i de dia de que això que diu és cert, a part que està fent una autorització que se basa en una autorització que està anul·lada.
Per aquest motiu, els veïns presenten una demanda per prevaricació i per delictes contra el medi ambient contra el govern de la Generalitat i contra la mateixa empresa. El veí de la barri de Can Sant Joan ens ha reconegut que amb la seva zona hi ha una ràtio molt elevada de malalties de càncer i respiratòries.
Perquè és impossible no conèixer que en el barri, d'una manera constant, estudien que totes les famílies, és rara la família que no té algun veí que té problemes de càncer o problemes de respiratoris. Lo venim cada dia i és una cosa del pan nostre de cada dia.
Montcada i Reixaca, localitat de 37.000 habitants, Montse diu prou.
Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Gràcies per estar amb nosaltres. Què en pensa de tot això que acabem d'escoltar? Per on vol començar?
Doncs no sabria per on començar. Tot el que heu dit és una realitat. Tenim un municipi fracturat, fragmentat, esquarterat per les infraestructures. Com bé heu dit, és un total de 29 quilòmetres d'infraestructures viàries, ferroviàries, que passen per teixit residencial i urbà, és a dir, pels nostres barris, els nostres carrers, perquè ens fem una idea de la magnitud. Si aquests 29 quilòmetres els poséssim en línia recta, podríem arribar sense dormir de noia. I tot això es passa dins del nostre municipi. I no només és aquesta externalitat negativa, no?, d'unes infraestructures que donen servei a la ciutat de Barcelona i a la regió metropolitana, sinó que, a més, com bé heu explicat, doncs patim també a diari les externalitats negatives d'una cimentera que funciona com una incineradora, en realitat, no? Doncs al vell mig també d'un dels barris, a 120 metres d'un barri, 200 d'una escola. Per tant, jo crec que Montcada té moltíssims motius per dir prou.
Montcada té un total de 29 quilòmetres d'infraestructures viàries i ferroviàries. La majoria són instal·lacions supramunicipals. Què pot fer l'Ajuntament, alcaldessa? Podeu prendre decisions?
Bé, el que hem fet ara és començar aquesta campanya de Montcada diu prou amb una finalitat molt clara, no? I amb un objectiu molt clar, que és totes aquestes externalitats negatives que rep la ciutadania de Montcada amb aquestes infraestructures, com deia, que donen servei a Barcelona i a la regió metropolitana, mai han estat reconegudes i mai hi ha hagut una compensació per totes aquestes externalitats. Per tant, què es pot fer? Doncs de l'Ajuntament el que volem i el que tot just hem sol·licitat ara en via parlamentària amb una compareixença és que la Generalitat o el Parlament reconegui aquesta singularitat de Montcada, que normativitzi doncs aquesta especialització de la nostra ciutat com a prestadora de serveis d'infraestructures i que, per tant, hi hagi una compensació econòmica perquè tenim un pla de millora, tenim una estratègia per cosir la nostra ciutat i necessitem obtenir recursos econòmics per poder doncs, com deia, millorar la qualitat de vida de, uh-huh. de la ciutadania de Montcada, perquè són infraestructures, sí. perdona, que no reporten absolutament res a la ciutat de Montcada. És a dir, hi ha altres infraestructures, com pot ser un aeroport, que malgrat aquestes externalitats negatives que també pateixen impactes negatius, com a mínim hi ha un retorn a l'Ajuntament econòmic que pot servir perquè després puguin revertir a la ciutadania. En el cas de Montcada no és així.
Uh-huh. El soterrament de la via, alcaldessa, començarà l'any vinent i tardarà, sembla ser, a completar-se les obres senceres. Per què tant de temps? És una obra, òbviament, és complicada, no?
Sí, no començarà l'any que ve. De fet, esperem que abans de l'estiu es puguin iniciar les obres.
Millor.
Perquè estem a poquets dies, a poques setmanes, de tenir ja l'empresa, la UTE, aquesta Unió Temporal d'Empreses, que haurà de començar i d'executar les obres. Per tant, segons el calendari de DIF, podríem parlar d'un inici d'obres o abans de, o durant l'estiu o al mes de setembre. Per tant, no haurem d'esperar l'any que ve, però sí, seran llargues perquè són unes obres molt complicades, perquè estem parlant de 5 quilòmetres de soterrament, és a dir, que a més han de passar per sota d'un riu, han de passar per el vell centre de la ciutat, per tant, complicades, unes obres molestes. No, en cap moment s'interromp el tràfic ferroviari, és a dir, la xarxa de rodalies continuarà funcionant, i per tant això es comporta que s'allarguin i que sí, en principi esperem que només siguin aquests 7 anys.
Uh-huh. Alcaldessa, la reivindicació per soterrar les vies, com dèiem, ja està encarrilada, però la factura que s'ha pagat en vides és molt dura, no? Des que hi ha en estadística 177 persones han estat atropellades per un tren, i sé que aquesta setmana heu tornat a homenatjar aquestes víctimes, no? Una commemoració que feu any rere any.
Sí, això va sorgir a iniciativa de la plataforma Tracte Just Soterrament Total, i trobo que és molt important perquè ha mantingut, diguem, aquesta lluita i aquesta reivindicació viva, i no només això, ha fet que tota la ciutadania es conscienciés que hi ha 177 persones per les que aquest soterrament arriba tard. És a dir, tenim com un sentiment agradol. D'una banda, ens alegrem perquè mai s'havia autoritzat en un Consell de Ministres l'aprovació de la despesa, mai s'havia licitat el projecte, mai estàvem a pocs dies de tenir una empresa que iniciarà les obres, però d'altra banda, doncs, tenim aquesta sensació que per aquestes 177 persones arriba tard. Per tant, crec que és de justícia, no? Que tot el municipi tingui un record any rere any d'aquestes persones.
Abans d'acabar, ho dèiem a l'inici, diguem-ne que la cirereta del pastís pels veïns ha estat aquesta fàbrica de ciment que hi havia i que ara s'ha convertit en una planta de reciclatge que provoca greus problemes ambientals al barri de Sant Joan. Què li ha de dir als veïns? S'han de tenir por? No? Per què s'ha instal·lat just allà aquesta planta de reciclatge?
Bé, aquesta planta és la cimentera que porta més de 100 anys, diguem, en aquella ubicació. El problema és que, a l'haver de canviar el combustible, no, perquè, no, doncs per directrius i normatives europees, ara s'ha convertit en el forn de la cimentera per doncs fabricar aquest ciment, s'ha convertit en una incineradora, són gestors de residus. Perquè ens entenguem. Nosaltres creiem que aquesta nova llicència ambiental que se'ls ha atorgat té greus deficiències i que, per tant, igual que hem fet amb les anteriors, com a Ajuntament presentarem un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia per dir que en ple segle XXI no té cap mena de sentit tenir una activitat com una cimentera que, a més, funciona com una incineradora encoberta, doncs mantingui la seva activitat a 120 metres d'un nucli urbà i a 200 d'una escola.
Laura Campos, l'alcaldessa que porta des de les eleccions municipals del 2015 al càrrec, s'apropa a les eleccions municipals. Com preveu la reelecció, alcaldessa?
Doncs treballant moltíssim, amb moltes ganes de continuar, la mateixa il·lusió que el primer dia, i perquè a més, com jo crec que ha quedat clar en aquesta entrevista, els propers anys són cabdals pel futur de Montcada. Montcada patirà una transformació brutal, mai més tornarà a ser la mateixa, amb aquest soterrament, amb aquest projecte de millores per cosir la ciutat, que li hem dit Montcada diu prou, i per tant molts reptes per davant, i jo vull continuar sent l'alcaldessa de Montcada quan entrin les màquines del soterrament pel nostre municipi.
Estarem molt pendents de tot el que passi. Li agraeixo molt, Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, que avui hagi atès la trucada de la cadena COPE. Com sempre, molt amable i sort.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.
I d'aquí a res canviem totalment d'història per parlar del perill de tenir cites a través del Tinder.
Oh! No están asustados. Están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
Bumaturología. Disponemos de los mejores tratamientos para la hiperplasia de próstata. Cirugía láser con la última tecnología, la técnica con mejores resultados a largo plazo. Y también vaporización prostática mediante técnica Rezum. Sin cirugía, sin ingreso y sin riesgos. La única técnica que conserva la función sexual del hombre. Bumaturología. Estamos en Balmes 268 segundo segunda frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500. Extensión 1768. 93-236-0500. Extensión 1768.
Las dos obras inmortales de Mozart, Requiem y la Sinfonía número 40, con la Orquesta Sinfónica y coros estatales ucranianos. 4 de abril, Palau de la Música. Entradas ncaprodarte.com y Palau.
Cojo.
És una de les aplicacions de cites més populars, és la més utilitzada pels joves a Espanya. És una de les més populars, però estudis recents qüestionen que sigui del tot segura. S'ha fet un estudi finançat pel Ministeri d'Igualtat que revela dades a tenir en compte. El 22% de les dones que han quedat amb homes a través del Tinder han patit una violació. I una altra xifra, el 70%, diu que s'han sentit pressionades per mantenir relacions sexuals. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, això és justament el que li va passar a la Clara Marcilla, que ha estat usuària de Tinder durant molts anys. No li han sorprès aquestes xifres de l'estudi. Ella mateixa reconeix que en algun moment ha patit episodis desagradables. Hi ha moments, diuen, que no saps gestionar la situació i acabes fent coses que no et venen de gust.
Jo sí que és veritat que no han sigut la gran majoria de les ocasions, però en una ocasió o dos sí que m'he sentit forçada o sí, fins i tot he mantingut relacions sexuals amb algú amb qui no volia en un principi. Vull dir, per insistència de l'altra persona i a vegades també una mateixa, no, que amb la situació no sap molt bé què fer i, bueno, si hem arribat fins aquí, però sí, una vegada sí que va ser l'altra persona que clarament va ser molt insistent.
La motivació de la Clara a l'hora d'utilitzar Tinder va ser la de buscar parella i conèixer gent amb la que sortir. Tot i que hi ha llums i ombres, la Clara recomana Tinder perquè la majoria d'experiències, diu, han estat bones. Hi ha molta literatura també sobre els enganys que hi ha al voltant de Tinder, sobre la realitat que hi ha darrere de molts perfils. Que no hi hagi fotografia ja pot ser sospitós. La Clara explica que aprens a detectar on pot haver-hi problemes.
A mesura que vas tenint com, no, més rodatge a l'aplicació, vas aprenent potser a detectar perfils, no? I, bueno, no, si hi ha poques fotos, doncs ja et pot fer pensar que potser no s'assembla del tot al que diu ser aquella persona, o si, no, si veus alguna fotografia molt, molt de fotògraf o molt ben feta, doncs ja saps que pot ser un perfil fals. He tingut el filtre de parlar bastant amb aquella persona abans de quedar-hi,
Precisament l'anonimat, Yolanda, que hi ha darrere de molts perfils que circulen per Tinder, dona ales a que alguns homes cometin agressions amb total impunitat.
Sí, segons aquest estudi que comentàvem, la majoria d'aquestes agressions les han comès homes d'entre 35 i 55 anys. La Mònica Saiz és la coordinadora de l'estudi i ens ha explicat també que el 57% de les enquestades apunta que algun dels homes amb els que havien quedat les havien animat a consumir alcohol. En qualsevol cas, els autors de l'estudi deixen clar que les agressions sexuals a dones van més enllà de Tinder.
Esto no quiere decir que la aplicación sea la causa de la violencia. Esto es importante. Nosotras no criminalizamos Tinder o no señalamos a las aplicaciones de citas como la causa de la violencia. La causa de la violencia está en una sociedad donde existe un sistema patriarcal en donde los hombres ejercen violencia sobre las mujeres. Que hay que analizar las diferentes variables porque cada vez va más en aumento este tipo de violencia y sobre todo entre la gente joven.
I què diuen des de Tinder, des d'aquesta aplicació tan popular entre els joves? Doncs que tenen tota la voluntat d'acabar amb aquest tipus de situacions i, en qualsevol cas, animen a les víctimes a que ho denunciïn, si és el cas.
Avui parlem amb la doctora en Ciències d'Educació de la Universitat de Barcelona i especialista en Estudi de Gènere i Feminismes. Trinidad Donoso, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Después de escuchar estas cifras, a uno se le pone la piel de gallina, por decirlo de alguna manera. ¿Qué está pasando?
Yo creo que no sé explicar qué está pasando. Lo que sí que puedo yo, desde mi posición y mis estudios, es decir que no es más alta ni más fuerte la violencia que en otras épocas ni en otros momentos. Es decir, desde que conocemos lo que nosotras, el ser humano, llama historia, desde lo que llamamos historia, primer documentos escritos y primer momento que podemos documentar lo que es el devenir de la humanidad en esta tierra, siempre ha habido la supremacía masculina y siempre ha habido una dominación del hombre hacia las mujeres. Entonces, hoy día sí que es verdad que hay mayor conciencia social, por lo tanto mayor visibilización y por lo tanto mayor asombro ante ese hecho, pero que es un hecho que es permanente en la historia. No se conoce en ninguna sociedad, no se ha conocido, no está escrita que no haya habido una dominación de los hombres hacia las mujeres.
Uno de los principales problemas, Trinidad, en el que se han encontrado en este estudio, que se ha descubierto, es la dificultad de las mismas víctimas para detectar la violencia sexual por parte de los hombres con los que hablan a través de las redes.
Porque la violencia sexual no está descrita, no hay un catálogo, no hay un catálogo donde diga: primero, esto es violencia sexual; segundo, tercero, este dato. Y ya se está haciendo, y ya se debería de alguna manera, digamos, captar. Lo que ocurre es que no hay enseñanza, no hay educación, no hay algo o alguien que te diga, desde que empiezas a tener, digamos, un deseo sexual o relaciones afectivas sexuales o cualquier tipo. Es decir, el tema de cuando entras en la adolescencia, ¿no?, que se remueve todo el tema afectivo sexual, no hay nadie que te lo enseñe, nadie que te lo diga. Y por lo tanto, la incapacidad de tener indicadores para captar que aquello está ocurriendo.
Cierto es. La llegada de Internet ha provocado que, como no sabes quién hay detrás, ¿no?, entablar esa conversación, quedar con desconocidos. Hay que saber un poco quién hay detrás, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que Internet tiene una gran potencialidad para todos los seres humanos. Ha aportado muchísimo al mundo en general.
Sí.
No debemos olvidarlo, pero también es verdad que ha propiciado que la violencia en general, la violencia machista, pues llegue a todo el mundo, llegue a situaciones mucho más amplias y sea extensiva, porque en Internet rígese una cosa de aquello del todo vale, porque como es anónimo, y además de ser anónimo no te encuentras cara a cara con la persona, tampoco tú te expones, y además hay una sensación de impunidad en Internet. Nosotras, mi grupo, que ha escrito muchísimo sobre el tema de ciberviolencias,
sí,
pues es lo que hemos visto, el tema de la impunidad. O sea, le hemos preguntado a los jóvenes, les preguntábamos a una muestra que hicimos de casi 4.000 adolescentes en toda España, ¿tú qué crees si alguien hace o comete un acto no adecuado, violento o no correcto en Internet, qué crees que pasa? Y el porcentaje altísimo es: no pasa nada, porque en Internet
hay esa conciencia de impunidad total en Internet.
Uh-huh. Te agradezco mucho, Trinidad Donoso, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona y especialista en estudios de género y feminismos, que hayas estado con nosotros. Y a ver si acabamos de una vez por todas con todo esto. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2:15, això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i és el moment de fer un repàs a l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Bona tarda. Doncs mira, els bombers han pogut estabilitzar fa poca estona l'incendi forestal que s'ha declarat aquesta tarda al Montmell, això és al Baix Penedès, concretament al fondo de Cal Grasset. Es tracta d'una zona de difícil accés. Hi havia poques pistes per poder-hi arribar, però els bombers han pogut aturar l'evolució del foc al cap de l'incendi i ha baixat la intensitat de la cua. La prioritat ara és el flanc dret, que es troba a tocar d'un barranc, i per això hi continuen treballant 14 dotacions dels bombers. Avui també s'ha fet oficial que el proper curs escolar començarà el 6 de setembre per infantil, primària i ESO a jornada completa. En el cas d'FP i batxillerat, començarà el 12 de setembre. Educació, a més, ha fixat un criteri estable pel que fa als propers cursos i és que comencin, per sistema, el quart dia laborable de setembre per l'educació bàsica. Els sindicats no hi estan d'acord, denuncien que hi ha hagut manca de diàleg i han anunciat ja mobilitzacions. I centenars de taxistes han protestat aquesta tarda per exigir més presència de Mossos d'Esquadra a l'aeroport del Prat per dissuadir els conductors pirata, que són aquells que traslladen passatgers amb vehicles particulars cobrant tarifes fora de la llei. Els taxistes han avisat que la d'avui és la primera d'una sèrie de protestes que faran si no s'acaba amb aquest problema.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, president.
Adéu, fins demà.
I ara arriba la informació esportiva, també la més propera amb els companys dels esports de Cadena COPE Catalunya i Andorra. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Els directius del Barça de Junta.
Sí, una reunió amb diversos temes sobre la taula, com ara l'encaix del límit salarial de la propera temporada, l'estratègia a seguir en el cas Negreira o el finançament de l'espai Barça. Fons del club han confirmat a l'Ena Condis que l'equip jugarà a Montjuïc la propera temporada. UEFA ja en té constància d'aquest detall abans no arribi la confirmació oficial. Pel que fa al primer equip de futbol, ha entrenat aquesta tarda amb els internacionals reincorporats, en el que ha estat el retrobament de Ansu Fati amb Xavi, després de les declaracions del pare del futbolista al partidazo de COPE. També recuperen els internacionals l'Espanyol i el Girona, pas per Esports COPE del mitja punta del Girona, Riquelme, molt centrat en el seu futur i en el partit de dissabte, sense pensar gaire on jugarà la propera temporada. En bàsquet, agenda poliesportiva, avui a 8:45 de la nit, Palau Blaugrana, Barça, Alba Berlín d'Eurolliga. Si guanya el Barça, factor pista a favor als quarts de final d'aquesta competició. El Joventut Guillem Vives en renova fins al 2026, amb motor al Tribunal d'Apel·lació de MotoGP estudia el recurs d'Honda contra la sanció a Marc Márquez.
Senyor Gil, gràcies. Bona tarda.
Fins demà.
Venga, vamos con la pregunta de la tarde. ¿Tu seguro te manda el taller que le da la gana y no te deja elegir taller? Oye, pues yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, yo me voy a la Mutua.
Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora mismo al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
La caiguda de la demanda, les factures disparades de llum i gas i l'increment de les quotes dels lloguers i dels sous dels treballadors han forçat a moltes perruqueries i barberies a reduir personal o no renovar contractes. I és que el boom que van tenir aquests negocis durant la pandèmia s'ha desinflat. Segons un estudi del sector, s'han acomiadat un 30% dels treballadors que tenien abans de la pandèmia. La mitjana d'empleats per negoci era de 2,3 treballadors i ara és de 1,4. Moltes perruqueries i barberies s'han quedat només amb el propietari treballant i sense personal per estalviar costos. Avui en parlem de tot plegat amb la Carme Moles, que és presidenta de la Federació Catalana de Perruqueries i Esteticistes. Carme, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Penso una mica quan sento aquestes xifres.
Sí, no? Què ha passat realment? És així, tal i com apuntem? O hi ha coses a posar-li una mica el punt a la I?
Sí, agraeixo doncs, que feu aquesta entrevista perquè hem d'aclarir una mica aquestes xifres. Nosaltres a nivell nacional treballem doncs, amb aliança amb totes les federacions nacionals que hi ha, perquè bueno, tenim temes en comú que tractar, hem d'anar al Congrés de Diputats junts, defensem l'IVA junts i demés. I una de les coses que vam fer, vam fer una enquesta final de com va passar la pandèmia i en vam fer una altra al cap d'un parell d'anys. I aquesta última, de fa 3 mesos, entre l'última, doncs a nivell nacional i global va sortir en aquestes xifres. Però l'evidència és que a Catalunya no són aquestes xifres tan elevades ni hi ha aquest desastre que sembla que hi hagi d'haver. Sí que és veritat que hi ha una mica de reticència en incrementar doncs, el personal perquè fa una mica de por, perquè ens han pujat molt tots els impostos, ens han pujat els sous, ens han pujat el llum, el gas, l'aigua, tot plegat. Llavors doncs, has de fer els números i els has de quadrar molt bé perquè el nostre marge comercial, nosaltres no venem cotxes, m'entens? Uh-huh. Estem treballant en preus doncs, de 25 euros un tallat i doncs, hi ha gent que ni això. Llavors, a veure, el marge comercial és molt menys. Llavors, gestió d'empresa, més que mai. Cura a l'hora de fer compres, més que mai. Vigilar doncs, el preu del llum, evidentment. O sigui, és veritat que s'han de quadrar els números més que mai. Uh-huh. Però, bueno, d'empresaris s'han hagut de saber fer sempre, no? I en funció del que està passant al mercat, doncs és veritat que és de les èpoques més complicades per llogar personal i tal, i la gent doncs està una mica reticent. Tot i que la feina doncs ha pujat, perquè per sort, tinc que dir que almenys jo parlo per les perruqueres, esteticistes i barbers de Catalunya, hi ha un increment de feina perquè la gent, en el fons, tenim ganes de tornar a fer vida normal i necessitem sortir, necessitem trobar-nos, necessitem fer casaments i comunions i celebrar, doncs, tot, no? I això es nota en l'ambient i tal. Però, esclar, llavors, per altre cantó, tens tota aquesta pressió fiscal que t'està escanyant, que, doncs, home, la gent està allò de dir, uaf, què faig? Agafo més gent, com que molts de nosaltres, per desgràcia, són petites empreses, sí. Són micropimes. Llavors, hi ha molta gent que treballa com a autònom i abans no es decideix a llogar un treballador, doncs a vegades ells van rebentats, van a petar. Què passa? Que estan fent doncs, 12 i 13 hores i treballant el que no està escrit. perquè fa respecte, és una mica allò de dir, oi, no? Això continuarà o no continuarà? Es pot pensar que vam estar 10 anys en una crisi profunda.
Certo.
Després ens va venir la pandèmia. Mm-hmm. Llavors, sí, vam tenir un boom, esclar, tothom li feia falta, doncs...
Efectivament, tant de temps tancat, tothom volia anar a la perruqueria.
Correcte. I bueno, va ser allò la locura padre, però esclar, després de la locura padre s'ha anat normalitzant la cosa com sempre. I ara, amb tot això que ha passat, doncs, de la guerra i l'increment de preus i la pujada de tarifes i els impostos que ens estan matant, bueno, doncs, això que et dic, s'ha de fer molt bé els comptes, s'ha de ser molt prudent, i nosaltres sí que hem notat que la gent està un punt excessivament prudent, perquè a veure si hi ha feina, jo també els empenyo a dir, escolta, també hem de posar una mica de serenor en els nostres caps, perquè ho necessitem, perquè energèticament hem d'estar equilibrats.
Òbviament, veure't bé et dona més empenta, no? Més ganes de fer coses.
Correcte, és a dir, vinga, va, agafem gent i, doncs, bueno, i si el tiquet mig doncs, ha de pujar, doncs ha de pujar, i què vols fer? Vull dir, no hi ha més, no? I bueno, estem en aquesta lluita, no?
Sí que
però
cert,
ja dic, a nivell...
Sí que és cert, Carme, perdona, que hi ha moltes perruqueries que s'han ajustat molt al cinturó, fins i tot veiem moltes promocions, estem veient negocis que fan preus superajustats, fins i tot també per a gent gran, no?
El que passa és que això és diner per avui i gana per demà. Mm. Aquí sí que la federació hi està fent una bona campanya d'informació, que es facin molt bé aquests comptes, perquè, clar, si tu treballes sense marge, bueno, pot mantenir, no sé, els teus pares, la teva parella, però esclar, això no té un final feliç. M'entens? Esclar, si tu no estàs... Si tu tens un negoci en el qual has de fer una inversió d'imatge constantment, en el qual la formació és contínua, en el qual has de fer cursets, en el qual has d'invertir en tot i per tot, aparatologia puntera, els clients volen el més nou, els productes han de ser d'una qualitat bona, perquè coi, per això els tenim, no? També han fet el seu propi creixement. Esclar, llavors això té un preu, i el que no pots fer és anar-te quedant sense negoci, perquè si et cobres un negoci és per fer negoci.
Òbviament. Us veieu recolzats per les administracions? És la gran pregunta, no?
Molt poquet, perquè mira, jo només faré una resposta. És a dir, estic d'acord que els dependents i els col·laboradors han de guanyar més diners, perquè aquests diners no ens els treuen de la Seguretat Social i podem pagar més en ells, perquè el que estem pagant és increïble. O sigui, tu el que li acabes donant al teu treballador o el que tu estàs pagant per ell no té cap concordància. Llavors, és a dir, estic d'acord, aquests nois i noies que treballen en el nostre sector, aquests diners que els empresaris paguem per ells, són per ells. O és que només ho hem de rebentar tot amb impostos, la nostra feina?
Està clar.
Llavors, per què no s'apuja baixant els impostos?
Està clar, s'haurien de canviar moltes coses. T'agraeixo, com sempre, Carme Moles, presidenta de la Federació Catalana de Perruqueries i d'Esteticians, que estiguis amb nosaltres. I ho dèiem, no? Si et veus amb bona cara, surts al carrer més empenta, amb més ganes, tot i la tormenta perfecta que ara tenim a sobre nostra. I entre tots ens hem d'anar ajudant, no? Continuaran oberts els establiments si també movem l'economia, eh? O sigui que...
Clar que sí. I amb il·lusió i amb ganes i fent les coses ben fetes i endavant.
Que
i
això no falti.
D'anar a la perruqueria i en els centres d'estètica.
Que això no falti. Carme, com sempre, gràcies i una salutació a tota la gent del gremi.
Gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues vamos a ello y saludamos a la doctora Torrejón. Buenas tardes, doctora.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Bueno, pues vamos muy bien, espero que también igual de bien o mejor incluso en la calle Montaner 252, donde tenéis este centro médico y de estética y donde tenéis también un número de teléfono que suena muy a menudo, nos gustaría que sonara más porque estamos hablando de salud. 93414-3631, un teléfono para dar ese primer paso, para esa primera visita informativa y además sin coste alguno con la doctora Torrejón. Doctora, vamos a hablar de microbiota y serotonina. ¿Qué les une? ¿Primos, hermanos? ¿Qué hay entre ellos?
Bueno, pues familia por supuesto que son. Ya si son primos hermanos o son primos de segunda categoría, ya no te lo puedo decir, pero están muy, muy, muy relacionados, sí. Y si me permites, voy a recordar los conceptos. Seguro que hay muchísimas personas que escuchan el programa y lo conocen, pero a lo mejor hay otras que no, ¿no? La microbiota es un conjunto de elementos, de microorganismos que hay en nuestro intestino y que es normal que estén no solamente en cantidad, sino en tipo. Es decir, tenemos que tener un montón de millones, por así decirlo, de diferentes categorías. Y el hecho de que estén en la cantidad justa y en los tipos justos es lo que va a hacer que nuestro intestino funcione adecuadamente, pero no solo nuestro intestino, sino esta información que va a tener nuestro intestino en cuanto a la cantidad de microorganismos que tiene y a la calidad de esos microorganismos, va a haber una intercomunicación con nuestro cerebro. Y además, hablabas tú de la serotonina. La serotonina es una sustancia, yo creo que mucha gente la conoce, se le llama la hormona de la felicidad, la hormona del bienestar, es decir, es una sustancia que corre por nuestro cuerpo y que se encarga, cuando está en los niveles justos, de darnos esa sensación placentera, de tranquilidad, de bienestar, si queremos llamemos de felicidad, porque la felicidad son también momentos puntuales, ¿no? Entonces, se ha visto una clarísima interacción y una clarísima relación entre el estado de la microbiota, es decir, de cómo está nuestro intestino, y la producción de serotonina. Cuando nuestra microbiota está correcta, es correcta, pues los niveles de serotonina van muy bien, porque la serotonina se produce, en su mayor parte, se produce en el área intestinal, ¿vale? Pero, ¿qué le pasa también a la serotonina? Y esto quizá muchas personas que nos oigan lo van a entender. La serotonina es responsable, en muchas ocasiones, de ese desasosiego de apetencia por los azúcares. Yo tengo a veces pacientes que me dicen, doctora, es que a veces, no sé, tengo como una cosa que hasta que no voy y me lo como, no estoy tranquila,
sí,
¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, muchas veces sí que es verdad que puede responder a un capricho, a una búsqueda placentera momentánea, pero muchas veces es como un impulso que sale del propio mecanismo, ¿no?, del propio funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, esto nos pone de manifiesto que cuando estamos tratando un paciente, ese paciente tiene que ser visto desde el punto de vista integral, es decir, no lo podemos ver desde un punto de vista sectorial. Y voy al ejemplo que a mí más me gusta, que tú lo sabes, que nosotros tratamos muchísimo el tratamiento de obesidad, mucho problema de sobrepeso, no, de obesidad y de grandes obesos, ¿no? Entonces, muchas veces la persona que tiene un sobrepeso o que es obeso, bueno, pues se piensa solo y exclusivamente en la parte dieta, ¿no? Hay que darle la dieta, hay que decirle que haga ejercicio, que es verdad, es decir, que tenemos que dar una pauta alimentaria, que tenemos que controlar las calorías que esa persona consume, que es verdad que tenemos que ayudarle a que entienda la importancia de poner en movimiento el cuerpo, pero también tenemos que ver otras partes de ese cuerpo que pueden estar contribuyendo en esos hábitos alimentarios, en esa necesidad de picar y en esa necesidad de tomar azúcares. Pues toda esta visión integrada es lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes, es lo que hace que nos preocupe tanto, pues, cómo funciona su cerebro, ¿no?, de carga lo que pueden ser las emociones, la búsqueda del placer, que por ejemplo está relacionada con una sustancia que es la dopamina, mientras que la felicidad está más relacionada con la serotonina. Es decir, buscamos el aspecto motivacional, buscamos el aspecto de estimulación física y del metabolismo del paciente, buscamos la estimulación de lo que pueden ser la actividad cardiocirculatoria con el ejercicio, buscamos la calidad del sueño, es decir, buscamos la integración de todas las funciones vitales de ese paciente para que su pérdida de peso no solamente se refleje en una pérdida de kilos en la báscula, sino que se refleje en un estado de salud mucho más importante desde que el paciente empieza con nosotros.
Más claro no se puede explicar, y si alguien le ha quedado dudas, doctora Torrejón, 93-414-3631 para informarse de todo. Ya sabéis, la primera visita sin coste alguno para hablar de todo lo que hablamos con la doctora Torrejón y lo que vosotros tengáis dudas, porque si preguntas, hallarás respuestas, y sobre todo si lo haces con el Centro Médico de Estética Starbene, donde está la doctora Torrejón. Muchas gracias, doctora.
Un abrazo, Monse. Hasta luego.
Chao.
Adiós.
7 de la tarda, 47 minuts, l'Interna Cope Catalunya i Andorra. I atenció als que teniu nadons, perquè Catalunya vacunarà els nadons contra la bronquiolitis. S'afegirà, doncs, al calendari vacunal.
A què suena tu Semana Santa?
En Cope suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando
todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Como profesional vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m. Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech 100% eléctrico. Con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la red Renault. Empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Els casos de bronquiolitis s'han disparat de nadons a Catalunya durant tot l'hivern, sobretot entre els menors d'un any. El mes de novembre, recordem que va arribar a nivells d'epidèmia moderada i van tensionar els serveis d'urgències hospitalàries. El pic va arribar al desembre i per Nadal va coincidir també amb el punt àlgid de la grip. Avui volem parlar de la bronquiolitis i per això tenim amb nosaltres a la doctora Maria Ángeles López Vílchez, que és cap del Servei de Pediatria de l'Hospital del Mar. Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és la bronquiolitis?
Bueno, la bronquiolitis és una infecció de les vies respiratòries baixes produïda per un virus.
Uh-huh. Normalment afecta més a nens, a infants?
Sí, afecta sobretot a infants per sota els 2 anys. Uh-huh. Però també hi ha, bueno, això no és el meu camp, que jo soc pediatra, però hi ha també casos en gent gran.
Uh-huh. Per què hi ha hagut aquest augment durant aquest hivern de casos de bronquiolitis a Catalunya?
Bueno, en principi perquè, bueno, hi ha diverses teories, que això ja s'ha parlat llarg i tendido durant aquest hivern, uh-huh. Però en principi, bueno, els nens han estat menys exposats en concret a l'URS, que és el virus que pràcticament causa la majoria de les bronquiolitis, degut, doncs, per tot el sistema de barrera amb les mascaretes, i han fet menys immunitat, igual que els adults. Llavors, entre els nens i els adults ens hem anat contagiant tots plegats, i els que més acusen aquesta infecció són els lactants i els nens més petits. Uh-huh.
Quins són els símptomes de la bronquiolitis?
Bueno, comença com un constipat, després comença la tos, després deixen de menjar i tenen dificultats respiratòries i falta l'oxigen. I, bueno, alguns es queden aquí i d'altres, doncs, empitjora el quadre, però comença amb un refredat comú.
Uh-huh. Quina és o quin és el tractament que existeix per la bronquiolitis?
Bueno, no hi ha cap tractament etiològic, o sigui, per la causa, no hi ha cap antiviral, i el que es fa, doncs, bueno, és donar oxigen, hidratar, i ja està, i poca cosa més.
Imagino que, o crec que, les assistències mèdiques relacionades amb aquest virus és força elevada, i m'imagino que el fet d'incorporar, de vacunar els més petits contra la bronquiolitis farà que aquestes xifres d'assistències mèdiques es redueixin.
Home, això esperem, sí, aquest any, bueno, sempre és l'època que diem nosaltres de màxim epidèmic, entre l'octubre i el febrer, que és quan venen tots els nens, i col·lapsa urgències, això és veritat. Llavors hi ha alguna eina que serveixi per prevenir aquesta infecció i també que aquesta infecció sigui molt més lleu, doncs això serà un gran avanç, no només per el volum assistencial que hi ha al servei d'urgències, sinó per la qualitat de vida d'aquests nens i dels seus pares.
Per què no s'havia fet abans, doctora, incorporar al calendari vacunal aquesta vacuna? Igual que també la vacuna de la grip, el calendari vacunal dels infants d'entre 6 mesos i 5 anys.
Bueno, això depèn també de les polítiques de prevenció que hi ha a cada regió, però en principi ara del que estem parlant és d'un anticòs que no és ben bé una vacuna i ja portem molts anys d'estudis per veure si això realment és una eina que serveix per disminuir la infecció. Es va començar amb una altra mena de prevenció, amb un altre anticòs per als prematurs, que això ja portem molts anys i ha anat molt bé, i ara és quan, després de tenir els estudis sobre la taula i veure que realment els resultats són positius, és quan s'està fent aquesta implementació. Abans no ho pots fer perquè no s'ha assajat ni s'han fet estudis de seguretat.
Pel que he llegit, la vacuna conté les defenses preformades que el nadó necessita i que bloquegen el virus, no?
Exacte, sí.
Uh-huh. Imagino que serà una bona notícia de cara als pares, no? Estaran almenys més contents o més tranquils pels seus fills.
Home, és molt bona notícia, perquè no només el que pateix el nen quan s'ha d'estar ingressat, sinó que els pares en tot això també estan molt implicats. Han de deixar la feina, han d'estar a l'hospital quan el nen està ingressat, i amb tot el neguit de tenir el teu fill petit ingressat en l'hospital. O sigui que és molt bona notícia, tant pels pediatres com per les famílies, i evidentment pels nens.
Doncs ens quedem amb aquesta notícia, que Catalunya vacunarà els més petits contra la bronquiolitis. Ha estat un plaer conèixer la doctora Maria Àngels López Vílchez, que és el cap de servei de pediatria de l'Hospital del Mar. Gràcies i bona feina, doctora.
Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No hi ha dies sense un estudi mèdic. Avui la Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
S'ha fixat en un de la Universitat de Barcelona on es descriu els efectes beneficiosos del consum de cacauets en la salut vascular de persones joves i sanes.
Sí, és la conclusió d'un nou estudi en el qual han participat 68 persones d'entre 18 i 33 anys durant 6 mesos i que ha impulsat la Universitat de Barcelona i el Ciber d'Obesitat i Nutrició. Els avantatges d'aquest producte vegetal, asseguren les autores del treball, s'observen tant en ingerir-se sencer com també en format crema, més popular en països com els Estats Units. Per obtenir aquests resultats, les investigadores es van ocupar que els participants de l'estudi sumessin una porció diària de productes de cacauets a la seva dieta. Així és com ens ho explicava la Rosa Maria Lamuela, responsable del treball i catedràtica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB.
Nosaltres el que hem observat en aquest estudi és que amb gent jove, que normalment, com ja hem sent gent jove i sana, no?, que ja estan bé, doncs que encara prenent cacauet diàriament, els augmenten, els milloren els paràmetres vasculars. No només miràvem el tema vascular, també miràvem a veure si tenia algun efecte en l'estrès, també miràvem efecte en nivell de capacitat memorística, i vam veure que ens van millorar a nivell de memòria i a nivell cognitiu, que ens va sorprendre molt favorablement.
Un estudi que es preveu que també inclogui altres edats, perquè no se sap encara si amb els nens i adolescents podria tenir la mateixa funció.
La gent gran està comprovat, hi ha estudis realitzats per altres grups d'investigació, que quan gent que té risc, no?, risc cardiovascular, sí que s'havia observat que el cacauet provocava unes millores a nivell de risc cardiovascular. En gent sana, aquest és el primer estudi d'intervenció amb gent sana. I just ara estem demanant un projecte, però bueno, allà va a veure per si ens el donen, per fer-ho també en adolescents, en adolescents jovenets, o preadolescents, serien de 10-12 anys, perquè realment amb nens no hi ha cap estudi encara realitzat.
Veurem, doncs, si finalment, Montse, es descobreixen aquests beneficis del cacauet també amb nens i nenes.
Gràcies, Mar Puerto.
Gràcies.
I ara us deixem amb Àngel Espósito i la Linterna. Fins demà.
COPE Catalunya i Andorra.
La mítica Carmina Burana de Karl Orff en el Palau de la Música. La novena sinfonía de Beethoven con su inmortal himno de la alegría. Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. 1 de abril. Entradas en ncaprodarte.com y Palau.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez. Cope Catalunya.